Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. A Catalunya, els preus dels habitatges de lloguer a les zones de mercat residencial tensionat van créixer de manera continguda durant el tercer trimestre del 2025. Segons dades de l'Institut Català del Sòl, es manté la tendència a la moderació dels preus de lloguer per sota de la inflació des que es va implantar la contenció de les rendes en aquestes zones. El preu mitjà mensual dels contractes de lloguer habitual al tercer trimestre del 2025 va ser de gairebé 900 euros a les poblacions tensionades, de més de 1.150 euros a Barcelona ciutat i de 870 al conjunt de Catalunya. En els últims 3 mesos de l'any es van signar gairebé 1.600 contractes de lloguer habitual, el 75% dels quals situats als municipis declarats com a zona de mercat residencial tensionat. Més notícies que repassem amb la Núria Har. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reafirma el seu compromís amb els acords d'investidura.
I sosté que Catalunya podrà recaptar l'IRPF tal com recull l'acord amb Esquerra. Ho ha dit en una entrevista al diari El País.
Estoy comprometido con los acuerdos de investidura. Los vamos a hacer a cumplir desde el realismo y en eso estamos trabajando. Y desde luego estamos cumpliendo con los acuerdos de investidura con los que he suscrito con Esquerra Republicana y con los comunes, ¿no?
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones acusades de llogar pisos turístics a l'Eixample de Barcelona i utilitzar-los per traficar-hi amb drogues de síntesi.
Els detinguts, que tenen entre 25 i 44 anys, havien llogat fins a 13 apartaments turístics des d'on venien la droga. En l'operació també s'ha decomissat més d'11 quilos de substàncies estupefaents i uns 100.000 euros en metàl·lic.
Aquesta matinada, Donald Trump ha anunciat que envia un vaixell hospital a Groenlàndia sense donar més detalls.
Trump ho ha dit a la seva xarxa social Truth, que envia aquest vaixell hospital per tenir cura de persones que estan malaltes i que no reben atenció mèdica a l'illa danesa, on el sistema de salut és públic i universal. Trump diu que treballa amb el governador de Louisiana, que des de finals d'any també exerceix el càrrec d'enviat especial a Groenlàndia, per fer arribar el vaixell a l'Àrtic. No està clar per què Trump envia ara un d'aquests 2 vaixells, però la decisió arriba després que l'exèrcit danès hagi traslladat a la capital de l'illa un tripulant d'un submarí nord-americà que està desplegat a l'Àrtic.
I l'arc romà del Pont del Diable, l'emblemàtic monument situat sobre el riu Llobregat entre els municipis de Martorell i Castellbisbal, ja està restaurat. L'arc formava part de la Via Augusta i donava accés triomfal a l'antic pont romà que travessava el curs fluvial. La rehabilitació s'ha completat més d'una dècada després dels primers despreniments. S'ha aplicat un ciment específic per consolidar-ne l'estructura i aturar la degradació. Joan Clos és el gerent de patrimoni de la Diputació de Barcelona.
El que hem fet és una cosa molt simple, que era retornar-lo al seu estat aplicant-hi uns morters específicament dissenyats a través de laboratori perquè sigui compatible amb les patologies que tenia l'arc, però també amb els materials que des de fa 2.000 anys té aquest arc.
I esports, Xavi Soler.
El Barça pot recuperar el lideratge de primera divisió aquest diumenge. Serà líder si guanya el Llevant al Camp Nou, partit que comença a 4:15, amb la transmissió de la TDT des de les 3. Pedri i Rashford són novetats de la convocatòria d'un Barça que, recordem, va perdre dilluns el lideratge després de la derrota a Montilivi contra el Girona. L'equip de Flick pot aprofitar l'ensopegada ahir del Madrid, que va perdre 2-1 al camp de l'Osasuna, també derrota de l'Espanyol, i 4-2 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. A la Copa de Bàsquet, Madrid i Baskonia jugaran avui la final. El Barça va perdre ahir la seva semifinal contra el Baskonia per 3 punts de diferència. A la Lliga F, avui a les 4, l'Espanyol juga al camp del tercer classificat, la Real Societat, i hi haurà avui la cerimònia de cloenda dels Jocs d'hivern. Serà a les 8. El català Oriol Cardona marxarà amb 2 medalles, l'or en l'esprint d'esquí de muntanya i el bronze en els relleus mixtos que va aconseguir ell.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12:04.
les amigues de les arts, avui amb la Rosa Rodon, la Marta Ferrer. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
De seguida també la Cèlia Mairal. Des d'Hostalric la tenim avui amb la recreació històrica de 1810. Ens explicarà de què va amb el suport tècnic del Pep Casanovas. Avui que la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, com sempre, ens serveixen recomanacions gastronòmiques i culturals de tota mena. Comencem a les pantalles.
Dear Saoirse, Dara and Robin, I have some terribly sad news. One second, my friend is dead. My friend is dead.
Ens situem Irlanda del Nord, Netflix. Hi pot veure ja Cómo llegar al cielo desde Belfast. És la nova sèrie de la creadora de Derry Girls que s'allunya de la comèdia adolescent que, per proposar-nos, en aquest cas, un misteri engrescador amb molt d'humor. Marta.
Sí, com ens agrada Derry Girls? A casa meva, a casa de la Rosa Rodon, sé que també agrada molt perquè és una grandíssima comèdia. Si no l'heu vist, no sé què esteu fent amb la vostra vida, francament, perquè és d'aquelles sèries de... que si us agrada la comèdia, si us agrada l'humor negre, si us interessa mínimament el context històric de la Irlanda del Nord dels anys 90, doncs és absolutament obligatòria de veure, a més que és molt curta i es veu molt ràpida. Vull dir que ara, quan s'acabi la secció, us poseu a veure Derry Girls i després aneu a veure Cómo llegar al cielo des de Belfast.
Sense fer spoilers, aquesta que ens vendràs avui també ha agradat.
Sí?
Com? Ja l'has vist, eh? Carai,
sí,
Rosa, escolta'm, quina feinada, tu.
És que és bastant impossible que t'agradi Derry Girls i no t'agradi Cómo llegar al cielo des de Belfast. No només perquè la creadora és la mateixa, sinó perquè realment veuen una mica de la mateixa història. Derry Girls era una sèrie sobre unes adolescents, un grup d'amigues adolescents als anys 90 a la Irlanda del Nord, en ple conflicte armat amb l'IRA, etc. Hi havia tot aquest rerefons polític que era molt interessant per com anava també endinsant-se en la vida d'aquestes adolescents, que al final tenien una vida d'adolescent normal i corrent, amb els seus problemes, amb els seus amors, desamors, etc. I aquí és veritat que no hi ha aquest conflicte polític, perquè és a l'actualitat, diguéssim, però continuen sent un grup d'amigues bastant disfuncionals, per què no dir-ho, perquè són bastant... bé, tenen problemes, diguéssim, de molts tipus. Però en aquest cas ens agafa la Lisa McGee, que és la creadora, amb un misteri, que és que una d'aquestes amigues, que també es coneixen de tota la vida des de l'adolescència, mor en circumstàncies una mica estranyes. Aleshores, les altres tres amigues, que feien molt de temps que havien perdut el contacte amb aquesta quarta amiga, van una mica al funeral, doncs, per fer, no, acte de presència, per dir ai, ens sap molt de greu, però també perquè totes quatre amagaven un secret que les altres tres, diguéssim, que estan una mica cagades, per dir-ho d'aquesta manera, de que no hagués revelat aquesta quarta amiga abans de morir. I aleshores van acomiadar-se d'elles, però en realitat també van a veure que no s'hagi desvetllat aquest secret que elles amaguen des de l'adolescència. Per tant, veu de la mateixa idea d'aquestes amigues absolutament histriòniques, que són un cas a la vida, que no els hi va bé gaire res, que són profundament disfuncionals. D'aquí veu molt de l'humor. Tot l'humor surt d'aquestes tres protagonistes, que podrien ser una mica les nenes de Derry Girls crescudes,
sí,
perquè hi ha molts trets identificatius dels personatges de Derry Girls. La manera en què es desenvolupen, es relacionen... És una relació d'amistat, Rosa, no sé si estaràs d'acord, que jo m'hi sento representada com a dona que he tingut aquestes amistats.
Bé, són aquestes relacions disfuncionals que acceptes perquè fa molts anys que us estimeu i llavors t'acceptes amb la gent tal i com és i veus les disfuncions individualment i també com a col·lectiu, com allò es va compensant. Deixa'm afegir, Marta, que a banda d'aquelles són molt divertides, hi ha alguns personatges secundaris molt hilarants.
Molt. Molt, perquè tot té com aquest punt una mica lynxià, no? Una cosa surrealista. Sí. A més, com que
és
juga
com
molt amb el misteri...
És com un Twin Peaks, no? Passat
mica, sí,
pel filtre de Riguels.
Sí, correcte. Mira, és una molt bon símil, perquè, clar, com que afegeix aquest punt de misteri de hem d'investigar què li ha passat a aquesta amiga nostra, hi ha un punt de terror que sorprèn, que no veus
sí,
a venir.
Sí.
Hi ha moments que fan mal rotllo, realment, la sèrie.
I he abraçat el peluix en algun moment.
Clar, això és molt de David Lynch. I, sobretot, això ho construeix amb aquests personatges secundaris que Derry Girls ja passava, que hi havia personatges secundaris que dius, bueno, aquest d'on l'han tret? Perquè sembla absolutament mentida. I això es manté aquí. Aleshores, tot aquest cúmul d'ingredients que s'assemblen molt als que ja havíem vist, aquí tenen, doncs, aquesta nova vessant, que és aquest punt de misteri, que a més està molt ben trobat perquè realment enganxa moltíssim la sèrie. Vols que continuï, vols veure el següent capítol, vols veure quina pista descobreixen, etcètera, etcètera. Tot això està molt ben embolcallat, diguéssim, amb un farcellet, amb un llacet, no? Perquè fa que entri molt, molt bé la sèrie, que riguis molt, que t'hi enganxis i que també t'emocionis, perquè al final aquests personatges també tenen molt, molt d'acord.
Creus que hi haurà continuïtat, Marta?
Home, sense fer spoilers, jo crec que ho deixen bastant obert a que això pugui ser una sèrie potser antològica, eh? Potser d'aquestes tres amigues que després han d'investigar un altre cas que potser no té res a veure amb el seu passat, o potser sí, perquè hi ha algun fil que queda allà una mica despenjat que poden investigar més encara.
Doncs aquesta proposta de la Marta, que ens porta fins a Irlanda del Nord, i continuem també a Irlanda del Nord, aquests dies al Teatre Lliure de Montjuïc s'hi pot veure El Barquer, dirigida pel Julio Manrique, i tothom en parla de meravella d'aquesta obra, eh?
Sí, absolutament. Es pot veure fins al dia 15 de març, vull dir que encara teniu temps. És una adaptació de Jeff Butterworth, que també ens situa en la Irlanda del Nord, en aquest cas del 1981, i també explora aquest conflicte armat de l'IRA, eh? Mentre que hi ha uns joves presos de l'IRA que reclamen una mica el seu estatus de presos polítics amb una vaga de fam, també veiem uns familiars en una granja, no?, la família Carney, on se celebra el dia de la collita, i és un dia de festa, no?, que es veurà bruscament interromput per un esdeveniment molt inesperat. A Catalunya ens agraden molt sempre els dramaturgs irlandesos. Penso ara en Martin McDonagh, no?, que l'hem adaptat un munt de vegades. Ens sentim molt emmirallats, jo crec, amb la societat irlandesa i amb els conflictes polítics, socials que han viscut. Julio Manrique, que no el descobrirem ara, és un gran director. Sobretot és un gran director d'actors, segurament perquè com a actor doncs segurament és més fàcil connectar amb altres actors i té aquest punt que sempre els hi sap treure una cosa molt especial que molt sovint, si no t'has posat en la pell de l'actor, no aconsegueixes. I en aquest cas és especialment important perquè hi ha pràcticament una vintena d'actors sobre l'escenari. És un elenc enorme. Hi ha Lua Amat, Roger Casamajor, Imma Colomer, Marta Marco, Carles Martínez, Santi Ricard, Mima Riera, Marc Soler, Ernest Villegas... És a dir, no els direm tots perquè realment és una llista llarguíssima, però tots estan fantàstics i val molt, molt la pena anar-lo a veure.
El Barquer, Teatre Lliure de Montjuïc. També recomanació des del suplement. I si parlem d'Irlanda del Nord... Parlem també de pubs. La Rosa Rodon, a Catalunya, defensa que no només cal viatjar al Regne Unit o a Irlanda per anar a un bon pub, no? Suposo.
Bé, això és una evidència. No teniu, per exemple, un pub irlandès a Sabadell, Roger?
Sí, sí. Mira, ostres, és veritat. Tot ens acaba portant a casa, eh?
A veure, és
aquí
que...
Aquí la ràdio també en teníem un, aquí al costat.
Sí, aquí al costat.
Aquí encara
sí.
Hi és,
sí, però... Sí?
Sí, sí.
Sí, encara hi és.
A ple rendiment, encara?
No sé si a ple rendiment, però a les tardes vespres jo he vist algun partit de futbol allà.
Jo havia vingut a escoltar música en directe en el que hi ha aquí al costat. Bé, és una curiositat, no? Tu vas al lloc més recòndit del planeta, dius aquí no hi ha res, passa una bola del desert d'aquelles, i de cop apareix un pub irlandès. No teniu aquesta
sí.
sensació?
A tot arreu n'hi ha un.
No és una sensació, eh? Són fets, ho he buscat, es calcula que al món hi ha uns 6.500 pubs irlandesos, i us haig de dir que m'han endut una sorpresa. Evidentment, jo ho atribuïa a la diàspora irlandesa, no?, el fet de necessitar aquest centre social que és un pub, però he descobert que hi ha un altre factor que ha fet que hi hagi tants pubs irlandesos al món, i és que hi ha un senyor que és arquitecte, que es diu Mel McNally, que té una empresa que es diu The Irish Pub Co., que va fer un acord amb Guinness i n'han dissenyat més de 2.000.
Carai.
Per això tant, són tots iguals?
Bé, tots s'assemblen, tots tenen la mateixa estètica i em sembla una idea brillant, no?, de la mateixa marca Guinness de cervesa, de poder exportar la seva cervesa al món, crear, recrear aquests pubs arreu. Jo no era conscient que hi havia hagut tota aquesta operació i penso, ostres, doncs han sigut profundament llestos. En una entrevista a aquest senyor vaig trobar que el que explicava, aquest senyor que és arquitecte, el Mel McNally.
Com una mena de franquícia o...
Sí, bé, realment ells els dissenyen, fan el disseny sencer i llavors... Sí, sí, una cosa franquiciada, diguéssim. Mm-hmm. Va dir que era molt important aconseguir que en aquests pubs hi hagués un terme irlandès, que és el craic. No sé com s'ha de pronunciar perquè és profundament difícil de pronunciar. Ho direm així, craic, com ho diria en català, en realitat. Que vindria a ser que hem d'aconseguir que aquests espais sigui un lloc joiós, de xerinola, de diversió i, sobretot, de socialització. És per això que els pubs irlandesos no és només un lloc on vas a menjar o a beure, o a beure i a menjar, potser també ho podem dir en aquest ordre, sinó que és un lloc que hi va ser moltes altres activitats. Llavors, jo per preparar aquesta secció me'n vaig anar l'altre dia a un pub irlandès, me'n vaig anar al Flaherty's Irish Bar, que està a prop de Drassanes, diguéssim, a la Rambla a mà esquerra, baixant la Rambla a mà esquerra, per veure totes les activitats que s'hi fan i per veure com està el nivell del menjar. Em van dir que era el lloc on el menjar té més qualitat. Haig de dir que jo no vaig menjar...
No hi vas normalment pel menjar en aquests llocs, eh?
Bueno, no, hi vas per molts altres motius, però, per exemple, aquí sí que hi fan el rostit dels diumenges, que és una cosa tipiquíssima d'Irlanda i també del Regne Unit, no? El diumenge es va menjar un rostit de carn amb una sèrie de característiques que ha de tenir. Doncs ells el serveixen a un preu, jo crec, superraonable, perquè val 15,50. Vaig menjar un d'aquests típics pastissos de carn, aquests pai, que en el seu cas, a més, són casolans. Fan l'esmorzar típic, també, per uns 8 euros. El menjar és més econòmic que el sopar. I em va sorprendre molta gent que venia a dinar al plat del dia. Jo hi vaig anar entre setmana i feien una mena de pollastre rostit i molta gent venint a menjar el plat del dia. També fan beguda, o sigui, tenen el típics 2x1 a happy hours, etcètera, etcètera, i 30.000 activitats. Entre elles, per exemple, el típic quiz, el típic, ens hem d'imaginar, trivial, el típic joc de preguntes, que també el fan el diumenges al vespre. Això és una activitat habitual. I no cal dir-ho als esports. Ara bé, si parlem dels esports, si el que voleu és anar a veure el Barça o el Celtic, el lloc on heu d'anar és el Michael Collins. El Michael Collins, de Sagrada Família, és el lloc on van tots els irlandesos quan venen a Barcelona i es troben que juga el seu equip, van allà, la gent que viu aquí i també els propis aficionats. És un lloc que jo també havia anat molt a veure el Barça amb els meus amics de la universitat. Hi ha més pantalles que paret, seguis on seguis, tu pots veure el partit i és una activitat divertidíssima.
Jo tinc una pregunta per tu, Rosa.
Fes-me-la.
Per què la Guinness no viatja bé?
Bé, la Guinness, de fet, fan diversos tipus de Guinness, però en fan una específica per exportar, es diu Guinness Export, perquè la cervesa, al final, és una cosa que està més o menys viva i s'ha d'estabilitzar, llavors la que saben que ha de viatjar molts quilòmetres, en fan una d'específica que és diferent a la que tu veuries si fossis a Dublín. I també hi ha un altre factor, depèn de quin país ets, el que veus no és una Guinness fabricada allà, sinó amb altres fàbriques que tenen. Per cert, Marta, i ara vinc al teu terreny, hi va haver-hi la sèrie Guinness a Netflix. A mi em va encantar. També final obert. Tindrem una altra temporada? Em penso que encara no se sap.
Em sembla que encara no se sap del cert. Això sempre a Netflix ha de mirar els números. Sí, va fer bons números, suposo que li interessa. I sí. Però clar, Netflix tampoc fa públics els números. Vull dir que estarà una mica en el seu terreny. És veritat que va ser una sèrie bastant celebrada, que molta gent s'hi va enganxar. Home, tant de bo, sí, tant de bo tingui continuïtat.
Jo em vaig divertir moltíssim amb Guinness.
Avui, amb la Rosa Rodon, també un recorregut a través de tots aquests centres culturals i pedagògics, que són els pubs irlandesos...
No m'agrada el teu to.
Que també tenim...
No m'agrada, no veig sorna, escapa.
Però si en soc usuari, vull dir, soc pacient també d'aquests locals.
Veure en comunitat i debatre també és cultura, eh?
Com que no. Vinga, va, una altra proposta cultural, si més no, que és una proposta que ens agrada moltíssim. El Teatre Poliorama aquests dies torna a la brama del cèrvol.
I ets aquí per això dels cèrvols, Maribel?
Sí.
Som-hi!
És la producció de La Calòrica, La Brama del Cèrvol. Ara el Poliorama es va estrenar ja fa cosa d'un any i ara hi tornen, perquè La Calòrica sempre és motiu d'abraçades. Un espectacle que reuneix una sèrie de personatges en un hotel de muntanya per reflexionar sobre la importància del teatre. Al final és una excusa per denunciar que el món s'està tornant boig, com sempre fa La Calòrica, no?
Sí, a mi em va semblar una proposta molt interessant. No vaig poder-la anar a veure la primera vegada que la van posar sobre l'escenari, però aquesta vegada no me l'he volgut perdre perquè a casa meva també es defensa molt Lisa McGee i es defensa molt La Calòrica sempre. És a dir, tinc moltes ganes de que facin més propostes i més obres perquè realment no me les perdo mai. Aquesta és la que em faltava i ara ja està. Ja tinc tots els formatgets del Trivial. I el que em va sorprendre és que era molt metalingüística, realment. És a dir, que ells mateixos també parlaven molt i reflexionaven molt sobre quina és la importància d'això que estem fent, no? És a dir, nosaltres fem teatre que s'ha qualificat de social, de polític, en les nostres obres sempre reflexionem sobre per què el món s'està tornant tan boig i què podem fer nosaltres amb aquest món que està tan boig, però realment això serveix d'alguna cosa. És a dir, que nosaltres ara representem aquesta obra canviarà el que està pensant la gent que està a la butaca, i això em va semblar molt hàbil, no? Perquè és una manera de donar-li la volta a una cosa que fan molt bé, que és aquesta radiografia meravellosa de la societat, d'uns personatges molt concrets. A mi és una cosa que em fascina de la Calòrica. Com poden retratar tan fidelment i sense caure en el cliché, que és una línia molt fina de navegar, personatges que tots coneixem, que en qualsevol moment pots apuntar a qualsevol personatge i dir, jo sé qui és aquesta persona, o jo tinc un amic que parla així, o jo tinc un tiet que pensa així, o tinc una tieta que alguna vegada ha fet aquest comentari. I ho fan d'una manera tan real que clar, només del retrat que fan dels personatges ja envien un missatge molt concret. Aleshores, que no només continuessin fent això, perquè és el seu segell, no?, aquesta reflexió política, social, molt catalana també, d'aquesta passant en el món, però que ho fessin una mica posant-se la lupa sobre ells mateixos i dir, nosaltres realment quin paper tenim en tot això, què podem fer, és una cosa banal, és una cosa fútil, o realment ja estem fent un servei a la població, em va semblar molt interessant, i que ho fessin doncs amb aquest sentit de l'humor que tenen, amb aquest escenari tan concret, no?, que és aquest hotel de muntanya on hi ha personatges de tot tipus, que després les trames, com sempre, se'n van per uns llocs que no t'esperes, que no t'imaginen, hi ha molts girs de guió, hi ha un moment final catàrtic que no sabria explicar.
Aquest director de teatre que fa l'Aitor Galisteo Roche...
És increïble, és meravellós.
És el meu actor preferit, sempre ho dic, que tinc una predilecció per l'Aitor. I fa un director de teatre inspirat en moltes persones que ens poden venir cap aquí a Catalunya, sí, que és un retrat memorable de l'ofici, també. No?
Crec que l'Aitor és una de les persones que més m'ha fet riure en un teatre. Sí. Un cop crec que va sortir disfressat de gamba o de llagostí en una altra obra.
Jo crec que no el tenim prou ben reivindicat, a l'Aitor, perquè és un immens actor de teatre i que hauria de poder fer encara més coses, també més enllà del teatre.
Una cosa molt sorprenent de la Calòrica és que jo, que sóc com la Marta, o sigui, si tinguéssim la targeta aquesta de les cafeteries, que la desena consumició és gratuïta, a mi la Calòrica ja em tocaria ara l'obra gratuïta. Doncs són superpolivalents. O sigui, és increïble com de bons actors són. Bueno, de fet, polivalents hi van fer aquella sèrie.
Sala polivalent, que la podeu veure al 3CAT, correcte, sí.
Efectivament, encara la teniu operativa. I si parlem de caça, perquè parlem de la brama del cérvol, avui també ens fixem amb la Rosa Rodon, en bons restaurants on menjar carn de caça encara és possible a Catalunya.
Bé, és que avui toca llavors parlar del temple de caça a Catalunya, que és, sens dubte, Cal Enric a la Vall de Bianya.
Que has anat a fer el menú de la becada.
Doncs mira, l'he pogut tastar, és extraordinari, el menú de la becada, però no només, o sigui, ells...
Ara és època de caça?
És època de caça, absolutament, sí. De fet, vaig estar revisant el seu menú que tenen actualment, els menús amb què juguen, i se'm va fer la boca aigua, perquè, clar, hi havia plats increïbles, hi havia escudella de senglar, senglar col i tòfona, galantina de tudó amb múrgoles, terrina de tudó amb salsa d'olivada i tomàquet, i trobàvem també perdiu, faisà, i evidentment fan aquest menú, que cal consultar quan el tenen, de becada. Com us deia, la família Juncà és extraordinària. El Joan Juncà és de les persones que et fa sentir més a casa. És curiós perquè és un restaurant d'altíssim nivell, però tu et sents com que et conviden a casa pel caliu que tenen ells com a família. És un superexpert en vins naturals. És d'aquella gent que jo em posaria les mans a les seves mans sense ni pensar-m'ho ni un segon, i el Joan, veurem el que tu em diguis, de les poques persones que me'n refiaria a aquest nivell. Com us deia, estem parlant, però, d'un restaurant de nivell. És un lloc que, per exemple, penso que val molt la pena regalar. Tenen uns vals de regal que també combinen, per exemple, amb un hostal, amb Peninit, i em penso que és un superregalàs. I si no, pel dia a dia, just a sobre del restaurant, tenen l'hostal de Cal Enric, on entre setmana fan un menú increïble de 25 euros, i si no, els altres dies tenen a carta, on també pots menjar superbé, més senzill, però també, francament, és un lloc on val la pena fer-hi parada. Jo el recomano moltíssim, i tota la gent que hi ha anat, ningú se m'ha queixat.
Doncs no recomanem res de nou, però és que s'hi ha d'anar a Cal Enric, perquè és una meravella, és un dels grans restaurants que tenim a Catalunya, evidentment a la Garrotxa, que clar, la Garrotxa ja de per si que es menja bé, vagis on vagis.
I a més és que la Garrotxa és bonica en qualsevol moment de l'any. Que per
context.
Cert, que Cal Enric, un dia m'ho deia el Joan Juncà, i té raó, tots ho relacionem amb la casa, i és cert, però fora de l'època de caça també fan uns menús extraordinaris i val la pena anar-hi.
de Cal Enric a Hostalric. 6 minuts per arribar a 12:45 del migdia. A la Cèlia Mayoral, que avui la tenim a Hostalric amb el suport del Pep Casanovas, recreació històrica de 1810. Cèlia Mayoral, bon dia i bona hora.
Hola, hola, bon dia. Hosti, t'ho has anat fet bé, això, de Cal Enric a Hostalric. M'ha agradat, m'ha fet gràcia.
Hi ha uns quants anys, de... Bé, hem fet el que hem pogut, sí, Cèlia.
Escolta'm, mira, jo ara mateix estic refugiada del sol a una carpa de l'època i em diràs, què vol dir això ben bé? Estic en el soldat, en el bàndol napoleònic, en el bàndol francès, amb tots els soldats, amb tots els, espera't que m'ho he apuntat, chassers. Chassers són caçadors francesos i és ben bé el que m'han dit que tinc aquí al costat. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Aviam, explica'ns una mica més què esteu fent, perquè si ho he d'explicar jo amb tant tecnicisme de noms, crec que em faré un lío.
Pues res, estem fent una recreació històrica, que la fem cada any aquí a Hostalric, i el nostre objectiu és passar 3 dies, de divendres a diumenge, vivint la vida d'un soldat de 1810, en aquest cas.
Perquè la gent s'ho pugui imaginar des de casa. S'ha acabat Carnaval, però aquí la gent no podem dir que vagi disfressada, perquè em tallen el coll, sinó que van vestits com a l'època, com el 1810, que és la batalla que estan recreant. Us els heu d'imaginar amb barret. Explica'm tu ben bé quin vestuari portes.
Pues res, portem un barret molt gran, portem roba de llana que pica molt i corretges de cuir amb la cartutxera, amb tot el que necessitem. I tot bastant incòmode, però tot molt igual a lo que era en el moment.
Fins i tot els llits.
Especialment els llits.
Explica'ns, perquè, atenció, escoltareu com han dormit aquestes persones avui aquí a Hostalric i també ahir, perquè ja porten 2 nits.
Avui hi ha hagut una mica de desgavell. Alguns han dormit entre les tendes amb llits de palla. Alguns han dormit al costat del foc, també amb llits de palla. Alguns no han tingut aquesta sort i han dormit al terra amb una manta. I passant molt fred i abraçant-nos molt.
Alguns no han dormit, també, per algunes veus que sento aquí de fons, Cèlia.
Que no has dormit gaire, diu, potser.
Ah, no, gens.
Ja es nota.
I aquests crits que sentiu de fons, no sé si els heu pogut escoltar ben bé.
I tant, que els hem sentit, sí.
Sí, doncs mira, és
perquè... La brama del cèrvol.
Exactament. És perquè ara mateix estan fent unes activitats... Espera, que ho estic buscant, perquè jo us dic que aquí hi ha molts tecnicismes i com ho diguis malament, s'ho prenen en sèrio. Mireu, ara mateix estan fent exercicis unitats angleses al fusar i estan apuntant-me, bueno, apuntant a l'aire, espero, amb uns fusells. Mira, anem a parlar amb el capità... Ui, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què tal? Explica una mica en directe per Catalunya Ràdio. Què esteu fent ara?
Doncs en aquests moments estem fent pràctiques de tir, estan carregant el màxim de ràpid i quan hagin carregat farem una descarga. Són una mica fort. Aquí tenim els britànics, que són escocesos i altres anglesos de Gales, el que sigui.
I com es preparen aquests fusells?
Pues és molt complicat. S'ha de posar pólvora a la cassoleta, després tirar el peu de gat enrere, on hi ha una pedra foguera, el canó s'hi posa la pólvora i la bala, si fóssim disparant bala, llavors el disparar, cau el martell, fa una guspira, encén la pólvora i dispara. És molt complicat.
Roger, crec que en directe... Creus que ens podríeu dedicar una salva? Us han dedicat mai una salva?
És el que ens faltava veure. Som-hi.
És el que ens faltava. Aviam,
vinga.
Quan em diguis, jo m'hauria de tapar les orelles.
En directe,
el
suplement de Catalunya Ràdio des d'Hostalric amb la Cèlia Mayoral.
Send! Fire! Recover! Reload!
En directe... No powder. En directe des d'Hostalric, Roger Escapa, t'acaben de dedicar una salva.
Doncs,
ben bé, una salva, que és,
molt
per
honorat.
La gent que no
sàpiga. És un tret de tota una unitat.
Sí, sí, tots a la vegada.
Els en deien un voli que vol dir que buam, tots disparen a l'hora. Mm.
Molt bé.
Quanta gent hi participa, Cèlia, aquí?
Quanta gent hi participa avui i quanta gent hi ha participat? Perquè em consta que veu una fa relativament poc a Waterloo. Explica'ns quanta gent hi ha avui i quanta gent acostumeu
avui
a ser.
És el petit que fem a l'any, que és el d'hivern, i hi ha una mica més de 40, no? Però aquí a Hostalric, fa uns mesos, al final de setembre, doncs érem uns 100 llargs. I clar, quan vas a una de les grans, com Waterloo, doncs érem 4.000 recreadors. 4.000 recreadors és una passada. 4.000 recreadors, més cavalls, més artilleria... més de 40.000 persones de públic. És tota una altra història.
Realment, tenim per un costat tots aquests Therians que s'han posat d'acord aquest cap de setmana per sortir al carrer, però és que Hostalric heu contraprogramat amb aquesta reproducció del 1810. La idea també és anar fins a Vic a peu?
Avui no.
Avui no. Però ho deu haver fet alguna vegada, no? Potser, o què?
Ho estem estudiant, perquè, de fet, va ser històric, no? però ens hem de preparar una mica més. Ah. Hem fet coses tan estranyes com per fer la retirada del 1713 des de Castellciutat, des de Seu d'Urgell a Barcelona, i així. Però aquesta, la de Vic, encara l'hem de planejar, però ja estem parlant-ne i jo crec que no tardarem gaire. Aquest any encara no, però l'any que ve potser sí.
Entenc que el castell d'Hostalric està en perfecte estat i bé, la fortalesa forma part també de tot el municipi, no?
Efectivament, el castell ara no està en perfecte estat, però el tenen molt conservat i el van conservat. Ara estan fent una reforma molt important a la part alta, però realment és espectacular de veure, perquè està molt visitable, veus moltes coses interessants, veus una part museïtzada nova, on veus com vivien els soldats, és a dir, que bé val una visita d'un matí, i ja si enganxes un dia que estem fent recreació històrica, doncs ja és un plus, és un extra, no?
Totalment. De fet, deixa'm preguntar-te, perquè quan has dit que aneu a Waterloo i que viatgeu, aquestes armes, imagino, això ja és totalment de xafardera. Teniu permís d'armes? Heu tingut mai algun problema? Perquè m'imagino que aquestes anècdotes deuen ser sonades.
No, clar, aquest matí ha vingut la Guàrdia Civil i fa una inspecció perquè no deixem de disparar pólvora, no? I tot està molt arreglat. És a dir, que ningú es pensi que això és una cosa improvisada. Mesos abans s'ha de demanar permís a la Guàrdia Civil, que te'l donen com una activitat especial. Fora d'Espanya és molt més fàcil. A travessar França o a travessar Bèlgica, les armes de bancàrrega no estan considerades com a armes perilloses, com qui diu, i és molt més fàcil. No cal que tinguis una llicència especial. Aquí no. Aquí tots hem de tenir llicència de tir per armes de bancàrrega, i totes les armes estan guiades, és a dir, tenen números, etc. I han de passar revisions i tot plegat.
Fins quan hi sou? Fins avui, encara, fent tota
avui
aquesta recreació?
Avui encara hi serem fins a les dues, i volem tornar aviat. Segurament al maig estigueu atents, perquè en farem una del segle XVIII, que crec que estarà molt i molt i molt bé.
Doncs els oients que estiguin a prop d'Hostalric encara tenen fins les dues del migdia per anar a saludar la Cèlia Mayoral i tota aquesta recreació històrica que avui es fa a Hostalric al llarg d'aquest cap de setmana, amb tantíssima gent que ha dormit poc per recrear històricament també la història d'aquest país.
Una abraçada. Una nit dura.
Ja ho veig, ja ho noto. Cèlia, una abraçada, moltes gràcies, cuida't, fins aviat.
Adéu, adéu.
What should you do, Heathcliff, if you were rich?
Com que se n'ha parlat poc, crec que encara faltava l'apunt final de la Marta Ferrer sobre l'estrena d'aquestes últimes setmanes, que no és cap altra que aquests Cims borrascosos, encara la trobareu a la gran pantalla, aquesta trobada tòrrida entre Jacob Elordi i Margot Robbie, que ha fet enfadar els fans del llibre i fins i tot els que no són tan fans. En qualsevol cas, aquesta parella de guapos que d'alguna manera han causat sensació a la gran pantalla.
Està tothom molt enfadat amb Cims borrascosos.
Fins i tot Juliana Canet em va dir que es va decebre.
Me la vaig
trobar,
Juliana,
que havia anat, ja ho vaig dir, al cine, amb el Carandell, i em van dir que no n'hi havia per tant.
Doncs mira, això em decep, de la Juliana. Ho diré aquí, a la Ràdio Nacional de Catalunya, perquè és que llavors la Juliana no és disfrutona. Jo la tenia per una noia disfrutona.
Jo crec que sí que ho és.
I aquesta pel·lícula és 100% disfrutona. Mira, jo coincidia amb la Marina Porres a La finestra indiscreta, que també vam parlar de la pel·lícula, i ella trobo que ho explicava molt bé, i jo estic 100% d'acord amb ella, perquè és la mateixa sensació que vaig tenir jo després de veure la pel·lícula. Si aneu i us espereu una adaptació d'Emily Bronte, sortireu com la Juliana Canet. Si aneu a passar-vos-ho bé, a mullar calça i a mullar calçotet, permeteu-me que ho digui així, a passar una bona estona, que us agradi la Margot Robbie i el Jacob Elordi, que s'ho passen molt bé, que estan molt guapos tots dos, que realment la pel·lícula jo crec que no té gaire altra pretensió que dir mira que guapos aquests dos, mira que bé que queden junts, i mira que tòxic és aquest amor que va escriure Emily Bronte, però separant-se molt d'Emily Bronte, us ho passareu molt bé, que és el que em va passar a mi. És a dir, Emerald Fennell ha agafat aquesta història, ha dit, jo vaig llegir aquest llibre amb 16 anys, i aquesta és la idea que vaig tenir, i aquesta és la idea que vull plasmar a la pantalla, i a mi em sembla molt bé. És que no cal que sigui... Ja se n'han fet 329.000 adaptacions de Cims borrascosos, doncs fem una cosa diferent. Ella hi ha posat el seu segell, hi ha posat aquest esperit de passar-s'ho bé, de fer el que li ha sortit dels nassos amb tota la patxorra del món, de defensar-ho amb una cinematografia molt maca. És una pel·lícula que està molt ben fotografiada, o sigui, hi ha plànols que podien ser absolutament quadres, molta reminiscència d'allò que el vent s'endugué, de moltíssimes altres pel·lícules i històries en general d'amor, d'amor de molts tipus, d'amor tòxic, d'amor sexual, d'amor romàntic, hi ha contes de fades, és a dir, ha fet una barreja d'un munt d'elements que a mi em semblen molt interessants i ha posat la seva identitat i ha dit, si veniu aquí a passar una bona estona, us ho passareu molt bé. És veritat que el tram final de la pel·lícula s'aguanta més aviat poc. Per què? Perquè vens d'una cosa molt de festa, una cosa molt atrevida, una cosa molt de disbauxa, i llavors introdueix aquest component una mica més dramàtic, que recordem que adapta, entre moltes cometes, només la primera part del llibre. El llibre, si l'heu llegit, sabeu que la segona part no té res a veure amb la primera, pràcticament. És una cosa que fan sovint les adaptacions de Cims borrascosos, que ignoren absolutament la segona part, perquè és una part una mica difícil d'adaptar. Llavors ell es queda amb la primera part, però cap al final sí que posa una cosa més dramàtica que, clar, desentona molt amb la resta de la pel·lícula.
Cims borrascosos, que és un títol que també ens serviria per il·lustrar Balandrau, que és l'altra gran estrena d'aquests últims dies al cine. L'has pogut veure?
Encara no.
Encara no.
Encara no, però li tinc moltes ganes, perquè sembla una producció realment grossa, evidentment. Ens toca molt de prop, perquè la vam viure...
La història la coneixem, sí.
La història la coneixem, hem sentit aquests últims dies també testimonis. És a dir, és una d'aquelles històries que diem de pel·lícula, no? Que sembla mentida que no s'hagi adaptat abans, que potser ens fa pensar molt en La Sociedad de la Nieve, no? Per exemple, de Bayona, perquè té una mica els mateixos elements. Però clar, quan hi ha aquestes històries que passen a la vida real i que semblen més grans que la realitat, no? És evident que el cinema se'n farà ressò.
El pressupost de Balandrau i de La Sociedad de la Nieve no era la mateixa. Jo crec que com a producte audiovisual no es poden comparar.
És molt trampós,
però la història és evident que té connexions.
Sí, jo tinc moltes ganes de veure-la, tinc l'impressió que està molt ben feta,
sí.
Per tant...
Bueno, grans interpretacions.
És que l'Álvaro Cervantes,
sí,
Bruna Cosí,
i la Bruna
Cosí, són
bé,
els millors que tenim.
I el Martínez.
El Marc Martínez.
Que feia molt temps que no el veiem al cine, i la veritat és que no n'hauria.
És un actoràs.
Sí, 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 sí. Gràcies a totes dues, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Que vagi bé.
Fem una pausa i anem tancant el suplement amb el Roger Mas i el David Caravent.
El suplement, amb Roger Escapa.
Tingué per fer la centrada, el cop de cap.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça Llevant a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels conjunts arqueològics especialment rellevants per conèixer el passat dels Ilergets, un dels pobles ibers de la primera edat de ferro, és la fortalesa dels Vilars d'Arbeca, a les Garrigues. És una de les millors mostres de fortificació de l'edat de ferro que es conserva actualment. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Si la nena estima enredo, la busco canit, me pego, anem xucant. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant. Com que m'ha dit que m'estima, jo ja no l'estimo tant. Jo ja no t'estimo tant.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Jo ja no t'estimo tant.
Amb Roger Escapa.
Jonas, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
David Caravent, què tal, com estàs?
Molt bé.
Això és el Demà ho deixo, cada diumenge a l'hora del vermut, Roger Mas i David Caravent, a converses de taverna revestides de cançons. Avui, vosaltres us imagineu mai un concert pòstum de Mishima o de Roger Mas quan ja no hi sigueu amb un holograma?
Estic segur que serà molt més guapo que jo, l'holograma.
I també tindrà més fans, imagina't, eh?
Sí, i triomfarà més.
Quin greu, bé, fans... això ha passat ja amb ABBA, amb totes aquestes
totalment,
bandes, no?
Totalment.
Crec que Michael Jackson ja ha fet algun concert d'aquesta mena, també.
Exacte.
Ja podríem posar el públic amb holograma, també.
També, també.
Ah. És el món que ve, que ja tenim al damunt, i que vosaltres també voleu dedicar...
És el món que ara ve.
Un. Sempre a punt, eh? Ets ràpid, eh, David? Drons i robots, avui. Banda sonora a drons i robots, perquè suposo que hi ha matèria aquí.
Molt,
també de
molt.
Literària i musical.
Bueno, de tot, ja veuràs. Una cosa increïble.
Va, això és tot vostre, jo torno d'aquí una estona, però us escolto, us vigilo.
El suplement, amb Roger Mas i David Caravent.
No, mira, David, podríem començar l'any 2015. Muse va fer un disc que es diu Drons, i dins el disc Drons hi ha una cançó que es diu Drons, que és com una missa per difunts, una cosa així. Esteu a Catalunya Música, això és el suplement de Catalunya Ràdio, i no és música clàssica, que és una banda de rock, Muse, però la cançó aquesta doncs fa part d'aquest disc conceptual sobre l'ús dels drons a les guerres i la deshumanització dels conflictes bèl·lics, no? Des de que hi ha aquesta manera de matar, i la lletra simplement diu assassinat amb drons, a ma mare, a mon pare, al meu germà, etcètera, i parla d'això, d'aquesta cosa de matar des de la distància. De fer la portada del disc és molt interessant, per la portada del disc hi ha com un senyor amb un joystick a les mans i una pantalla, a veure qui ha de matar. Però, el cap, però aquest senyor no té cap, perquè el cap d'aquest senyor és un altre joystick, que hi ha un altre senyor que l'agafa, no?
Bueno, és que la història dels conflictes bèl·lics ha sigut així, no? Des de que ens inventem... armes que allunyen el contacte físic, no? Les escopetes, els canons, les fletxes i els arcs, i tot això és per allunyar-nos de contacte físic.
Com maco que era matar-se amb les mans nues.
No, i responsabilitzar-te de la sang que has generat, no? Del contacte. Però bueno, és el que ha passat ara amb l'atemptat aquest de la datxa del Putin, no? Que se suposa que han sigut els ucraïnesos que han enviat, no sé, una colla de drons
un eixam
de drons i, hosti... Doncs a mi de seguida que vam pensar de fer això dels drons em va venir al cap aquell vídeo magnífic d'una gran cançó de la Björk al disc Homogenic, que era All is Full of Love.
Se te donará amor. Es tindrá cura de tu. Se te donará amor. I has de creure. Potser no de les fonts on tu hi has abocat el teu. Potser no vindrà d'allà on tu l'esperes. Gira el cap, és al teu voltant. Tot és ple d'amor al teu voltant.
Clar, aquesta cançó que la mateixa Björk la considerava una mica doncs tubeta per la lletra i una mica massa de flors i violes, diguéssim, flower, saps allò, una mica cursi, fins i tot, va ser, jo crec que va ser una cançó que va generar un gran impacte, en el sentit que el vídeo aquest de Chris Cunningham, on va crear aquests dos robots blancs que mantenen una relació entre ells, va causar molt impacte una mica per aquesta idea, no? Que el món que ve, hi haurà alguna part on descobrirem una humanitat a dintre de les màquines que ens han de substituir, no?
Doncs escolta'm, hi ha un grup de... Hi ha dos artistes de dengs parisencs, que la primera col·laboració que van fer, una revista britànica, els va qualificar com un grup de punk ximple, a Bunch of Daft Punk,
sí,
i van dir, calla, que farem... ens ha agradat això, i es van dir Daft Punk. I el 2005, en un disc que es diu Human After All, o sigui, humans malgrat tot, doncs hi ha una cançó que ja a l'època jo crec que era bastant retro, que, en què hi ha un robot que fa un rock i diu rock, robot, rock. Comença així la cançó. De fet, una mica més endavant se sent el robot. S'ha d'escoltar perquè queda com una mica amagat dins la música, que va dient rock, robot, rock, rock, robot, rock. No sé si se sent, però
sí,
això...
Sí, sí, sí. Oh. I té aquesta cosa repetitiva del no? Que ho fa tot... Ostres, el... Jo el que, mirant una mica, buscant cançons sobre els drons, he trobat que el concepte drone, per la gent que li agrada els sintetitzadors, es refereix a aquella nota greu, normalment, que acompanya l'harmonia de la peça que ha de venir, no? Que és una sola nota, que és normalment és l'arrel. I clar, i això, si ho busques una mica més, ho trobes que això ja és un concepte musical que ja existeix des de l'era de la música clàssica. Fixa't, fem un recorregut per això. Mira, la sinfonia número 104 de Haydn es veu molt clarament. Veus aquesta nota greu? Es manté constant. I això és el dron. També se l'anomena d'una altra manera, que és el bordó, no? Sí. Perquè en la cornamusa o altres instruments doncs, tenen aquest... o fins i tot en els òrgans doncs, tenen una tecla, o una part de l'instrument és el dron, que nosaltres en català doncs anomenem bordó. Tu abans m'has dit que l'anomenaves d'una altra manera, no?
Pedal.
El pedal,
bueno, sí. Perquè també la música tradicional hindú, que sol ser
exacte,
bastant monotonal,
exacte,
doncs sempre hi ha un pedal fent la fonamental.
Exacte.
Perquè no hi ha gaire evolució harmònica, és més melodia i el pedal d'aquest...
Doncs escoltem-ho ara, un ús del bordó, però amb nota aguda. Això és la sinfonia número 1 de Mahler. Veus que es manté la nota aguda allà, permanent? És bonic, eh? Clar, en aquest cas havia de complir la funció una mica del despertar de la natura a la primera hora del matí, no? El dia es lleva i tens aquesta nota allà aguda. Fixa't com ho fa servir Hans Zimmer, per exemple, a la banda sonora de la delgada, bueno, de Thin Red Line, la delgada línia roja. Sembla el tic-tac d'un rellotge, però de seguida entraran notes també agudes. La cançó, la peça es diu Journey into the Line, el viatge cap a la línia, És la primera línia de l'enfrontament, diguéssim, de la Segona Guerra Mundial al Pacífic. És una cosa repetitiva que dona la impressió que les coses ja estan contades i debatudes, diguéssim, no? Que hi ha un tic-tac que et condemna cap a enfrontar-te al rival, no? A l'enemic.
és una amenaça i és... Doncs mira, per què té pegat aquest rotllo, diguéssim, d'idees musicals? Perquè per primera vegada, i perquè no serveixi de precedent, sí que citaré el Mishima, que ja ens vam comprometre a no fer-ho, a no parlar de les nostres bons, però quan es tracta de que jo he fet un plagi, doncs llavors sí que es pot autocitar-se. Fixa't els vespres verds. També vam fer servir aquest motiu repetitiu, una nota aguda... que acompanya tota la cançó. Com si fóssim també víctimes d'una repetició.
Sóc aquí per trobar la manera d'entendre què diu la cançó que em té captivat des de la primera impressió.
Tots estem condemnats a intentar trobar la manera d'entendre la cançó, què diu la cançó.
Buscava un altre petó.
I tu creus que les màquines tenen sentiments o... O el no, eh?
És que jo crec que no. Jo penso que els sentiments també és una diguéssim, aquesta projecció que fem de propòsit o de sentit, de significat, que ha anat bé evolutivament, diguéssim, no? És a dir, creure que això té significat ens va bé per sobreviure, bàsicament, no? És una projecció que fa l'ésser humà que ha sigut una estratègia magnífica per sobreviure. Sí.
T'ho deia perquè hi ha la cançó Robot del Distaxi d'Antoni Afon, on es pregunta pels sentiments d'aquesta màquina.
Digue'm què penses els vespres, quantes mecànic de palla. Quan fas un canvi de software, sempre te reprogramen. Recordaries un somni, transbordadors lluminosos, un astronauta, un satèl·lit, d'uns acabats horrorosos. Els oceans i la lluna, el teu tarat deshermètic, amb sa mirada perduda, un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà totes les estrelles de teu món.
Quina meravella els Antoni Afon, que humans parlant de marcians o parlant de robots o parlant d'altres galàxies, de coses llunyanes, amb més ençàs tan rics, no? El que et ve del cap de seguida quan parles de drons o de robots, aquesta mena de carn de canó que fem servir per enfrontar-nos o per els nostres propòsits, al final la música sempre ha sigut una relació amb un instrument, és a dir, amb un objecte, per aviam com ens parla, d'una manera diferent, no? I llavors he buscat el primer instrument de tots. Quin és? I els arqueòlegs n'han trobat un de fa 60.000 anys, que eren flautes fetes amb ossos. Mira com sonaven. Això es va trobar a la Divje, a la caverna Divje, a prop de Cherno, i això que sentim és Ziga Stanich, un músic d'allà que intenta reproduir els sons que es podien fer amb aquest tipus d'instrument, que és fet d'os, imitant el so dels ocells, molt probablement, per advertir de la presència d'enemics o simplement per donar instruccions als companys en un moment de cacera. I clar, si tenim l'instrument més vell que hem fet servir, doncs he buscat també una banda feta tota de membres creats per la IA, com és, per exemple, Mabe, que és una banda coreana de robots. You're right. Call the shots. Catch up a flight, man. I'll make me high. Hey, tied in the tie, in the sea, halfway. 숨결을 보름 넣어 again. 다양한 색들의 one way. 어제 완전 다른 달. són tots els membres són virtuals, i tot el que està sonant, aquí no, l'home hi ha intervingut simplement programant-ho, i per tant tornem a buscar en els instruments o les màquines com poden parlar de nosaltres, no? Com mirem un reflexe, o com ens reflectim a través d'un objecte extern, una cosa més estranya.
Roger Mas i David Carabent. Fins aquí els drons i els robots d'aquest diumenge. Bé, no sé si hem aclarit alguns conceptes, doncs hem de recuar una mica més. Això dels vespres verds m'ha cridat l'atenció perquè no ho sabia.
Sí.
No sabia que era un plagi.
Faig plagis. Sí.
Tots sou iguals, eh?
Clar.
Una abraçada, cuideu-vos. Fins ara.
Salut!
El suplement, amb Roger Escapa.
也祝我们伟大的祖国山河锦绣
El restaurant Caníbal celebrem l'any nou xinès.
Mariscs, peix, ave i peu de porc. Cada ingredient té un significat. Peu de porc és que podem agafar bona sort. Peix sencer vol dir que tota la família estan junts, que no falteixi ningú. Normalment es veu un licor d'arròs bastant fort.
Però per fer el xin-xin final o durant l'àpat?
Durant
tot el sopar.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Xinyan kuai le.
Música contra algoritmes.
En l'era de la màquina, volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanto.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona, Edició Clàssics, a Catalunya Música.
I amb el segell Solà.
Oh, Fixa't com sona.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Tres minuts per arribar a la una del migdia, recta final d'aquest suplement. Aquesta tarda tot gira amb el Clopés i amb tot l'equip, amb el Xavi Soler també, que tal com estem?
Hola, Escapa.
I ens pensàvem que hauríeu de narrar una final de bàsquet Barça-Madrid, però això no passarà.
Estàvem molt emocionats amb això, sí.
Sí, realment va ser un cop baix, i la tarda el que va passar al vespre, però és que aquest Barça va arribar molt faltat de gasolina, eh?
Sí. Perdre contra el Baskonia de la manera com es va perdre el tram final, ja es notava que la benzina anava molt justa. Per tant, avui tornarem a partir de 7:45, hi haurà la TDT fins a 7:45 d'aquest Barça-Llevant, on el Barça pot recuperar el lideratge. Després esperàvem poder-nos centrar en aquesta final de Copa. La mirarem de reull, perquè l'Ernest Macià serà al Roig Arena per viure aquest Madrid-Bascònia, amb poquetes esperances que el Bascònia dona la campanada, la veritat. Si veus els
partits, el Madrid dos, estava fora a l'últim minut
és
ahir.
És que estava fora. I tornen a guanyar, eh? Sí, és que jo n'he viscut moltes de copes, eh? I sí. Amb el Madrid de Llulls, abans hi havia Rudi i Chacho, ara no hi són, però són molt pesats i sempre tornen. Ahir van guanyar el València amb aquest 106-108, que deu ser dels marcadors més alts en una fase final de Copa. El seu rival serà el Bascònia, que va guanyar ahir el Barça, que també va justet. Serà a partir de les 7, a veure si hi ha sorpresa o no. Nosaltres acabarem aquest partit al Tot Gira. També analitzarem tota la ressaca que pugui donar aquest Barça Llevant, a veure si es torna al lideratge 6 dies només després d'haver-lo perdut a Montilivi. Programa fins a les 9.
Fantàstic. Doncs a partir de les 3, la TDT amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i tot l'equip amb aquest Barça Llevant, amb un Barça que pot recuperar el lideratge després d'ahir la derrota, no sé si sorprenent o no, a Pamplona del Madrid, en qualsevol cas derrota, per 2-1 de l'equip d'Arbeloa.
Veu que sí, però jo tenia la sensació...
Feia 15 anys que...
Sí, que el Madrid solien ensopegar el Sadar i em van dir que era un vell, perquè això ja fa molt temps que no passa.
Xavi, gràcies, una abraçada.
Adeu.
Aquest suplement, avui a la redacció, Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós, Clàudia Pasqual, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic Bainista i Helena Ramos i el control central Conchi Vecino. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Molés celebra l'any nou xinès amb un cuiner xinès i una cuinera catalana. El suplement de Catalunya Ràdio hi torna Dissabte que ve a les 6 del matí ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement i a la plataforma 3Cat i a les xarxes amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio per tothom. Bona tarda de diumenge.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.